Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
Akira va descobrir-nos a molts que l'animació podia ser molt més que el que veiem a la tele. Poc ens imaginàvem quan aquell pòster que anunciava que Neo Tokyo estava a punt d'esclatar, que el que esclatarien serien les nostres concepcions del que podia ser l'animació. Akira ens va descobrir que podia ser la tècnica perfecta per construir mons on realitat i ficció costen de distingir. Experiències al·lucinatòries, transcendents, on l'espectador es veu abocat a perdre-s'hi, i que funcionen, en el cas d'Akira, com el mirall distòpic d'una societat al límit. Va ser una pel·lícula visionària en molts sentits, i avui analitzarem totes les capes de l'obra magna de Katsuhiro Otomo, la lectura social, política i filosòfica d'una pel·lícula que, en aparença, es pot reduir a l'enfrontament de dos personatges, Kaneda i Tetsuo, i a la imatge icònica de la moto vermella, però que té molt a desxifrar. Ho farem coincidint amb el retorn d'Akira a les sales de cinema. La setmana vinent tindreu l'oportunitat de tornar a mirar, o mirar per primer cop, una pel·lícula que és ben sabut que és un punt d'inflexió per l'anime, però que avui, a La Finestra Indiscreta, argumentarem que també és fonamental per la història del cinema recent. Tarik Porter, Ofèlia Carbonell, a punt per entrar en el món d'Akira, si és que s'està mai a punt?
Sí, molt a punt, molt a punt, i a més moltes ganes d'anar desxifrant i d'anar-nos endinsant en les capes, no només del manga, ai, de l'anime, sinó també del manga original d'Otomo.
Sí, sí, ja estic sentint la música i ja m'estic posant en l'estat. Preparem-me per la fi del món.
Va, doncs som-hi.
Per què diuen que ets Akira?
És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària.
Clar, per començar, hem de parlar de l'explosió, perquè Akira comença amb una explosió. Veiem una panoràmica de Tòquio a vista d'ocell i tot seguit una explosió blanca que ho arrasa tot, a més una explosió en absolut silenci. I això ens porta a parlar, per començar, del context històric d'Akira, perquè el seu autor, Katsuhiro Otomo, va néixer el 1954, només 9 anys després d'Hiroshima i Nagasaki, i per tant va viure en una societat marcada pel trauma atòmic. L'explosió aquesta inicial aboca aquest imaginari que ens parla d'una por que era molt viva en la seva època, que és que arribi una altra gran destrucció. Després d'aquesta explosió que veiem en pantalla, veiem, a més, com sobre les restes de Tòquio es construeix una nova ciutat, Neo Tòquio. Però la ferida existeix encara a sota. I aquesta idea, la de la ferida nacional no cicatritzada del tot, és molt important a Akira.
Sí, a més és un tema que anem veient com va sortint, no? Passen els anys i segueix sortint en les ficcions japoneses. Aquí és Akira, després tenim Neon Genesis Evangelion, que també hi ha el primer, segon, tercer impacte. Hi ha aquella broma que es fa sobretot a internet que diu que a Hollywood els accidents nuclears creen superherois i al Japó, en canvi, creen monstres, com Godzilla, per exemple.
Per exemple, sí, clar. Sí, sí, podem vincular perfectament Godzilla a Akira. De fet, clar, aquest record de la destrucció total, la por que torni a succeir i la reconstrucció accelerada de la nació formen part de l'imaginari de Katsuhiro Otomo i de molts altres creadors que són més o menys coetanis. I és interessant veure com concretament l'anime s'ha enfrontat a tots aquests temes, de vegades d'una manera molt directa i d'altres vegades més al·legòrica. Crec que és molt important aquí una referència per començar, que és la de la pel·lícula Hiroshima, de Mori Masaki, que és del 1983 i que ho aborda molt directament.
Sí, aquest anime està basat en un manga de Keiji Nakasawa, que és, de fet, el guionista també d'anime, però que és autobiogràfic i així com Akira o altres ficcions i animes parlen d'aquest desastre nuclear, d'aquesta guerra, d'una manera, com deies, més al·legòrica o més, diguéssim, abocadora. Aquí, doncs, veiem unes imatges que, encara que siguin animacions, són absolutament colpidores i d'un, no diria, evidentment, realisme, però sí, és a dir, diguéssim, volen retratar què va passar d'una manera molt física i realment és molt commovedora i molt impactant i molt desoladora.
Sí, és una pel·lícula molt colpidora. De fet, el mateix any que es va estrenar Akira, al Japó, també es va estrenar amb uns quants mesos de diferència La tomba de les lluernes, que també parla d'aquesta qüestió molt directament.
Sí, i bueno, hem de parlar del 1988 com un any increïble. Es va estrenar, com deies, La tomba de les lluernes d'Isao Takahata, es va estrenar El meu veí Totoro de Miyazaki, es va estrenar Akira, però sí, hi ha tot aquest aquesta latència, que jo crec que té a veure, evidentment, amb l'impacte de les bombes nuclears i diguéssim, les conseqüències de la guerra, de la Segona Guerra Mundial i de més, però jo crec que, en general, tots aquests animes i totes aquestes ficcions parlen d'aquesta, sí, d'aquest temor i, com deies al principi, d'aquesta ferida que no s'acaba de tancar i que a través dels animes, d'aquestes ficcions, a poc a poc es va fent una espècie de teràpia col·lectiva.
Sí, de fet, ja, per exemple, ara parlant d'Estudio Ghibli, veus al llarg de totes les pel·lis hi ha un antibel·licisme molt marcat, no? En diverses pel·lícules, fins i tot quan no mostren explícitament aquesta guerra concreta o el tema de la bomba, no? Sempre hi ha aquest sentiment.
Sí, de fet, i mencionant també a Miyazaki, molt abans d'això, diria que al final dels 70, va dirigir la sèrie de Conan, el nen del futur, que de fet ara tenim el Trescat, que és una sèrie infantil, però que al final està parlant d'un món que prové d'una guerra, d'una destrucció, que és una imatge que és molt evident perquè el protagonista viu en una illa on hi ha hi ha restes de la guerra, hi ha un gran coet allà instal·lat i que també és dirigint-se a un públic molt diferent, però també és una sèrie que està parlant de tots aquests temes que després anem retrobant, no? A Nausica, o sigui, anem retrobant constantment.
Sí, jo crec que Nausica específicament és diguéssim, una pel·lícula i un còmic també, que jo crec que encaixa molt en els mateixos paràmetres, evidentment una mica diferent en tots nivells, però té els mateixos paràmetres que Akira, i també parla d'aquesta una espècie de distopia en la qual, doncs, la societat o la post-societat japonesa intenta refer-se d'un desastre majúscul.
Als anys 60, quan Otomo estava a mig camí entre la infantesa i l'adolescència, més o menys, també es van viure grans mobilitzacions estudiantils al Japó, perquè després de la Segona Guerra Mundial el país havia quedat sota la protecció militar dels Estats Units i una de les grans mobilitzacions d'aquella dècada era en contra d'un tractat amb els Estats Units que passava per mantenir les bases militars estatunidenques al Japó. Molts japonesos, però sobretot estudiants, sindicalistes i gent d'esquerres, s'hi oposaven perquè això suposava una pèrdua de sobirania en favor dels Estats Units i perquè el tractat podia fer que Japó participés en guerres que no eren seves. Hi havia un fort component pacifista al darrere d'això. I malgrat les mobilitzacions, que van ser extraordinàries i durant les quals va morir un estudiant, el tractat es va aprovar igualment. Clar, això va augmentar la desconfiança cap al govern, sobretot per part dels més joves. Recordem que Otomo està situat, doncs això, entre la infantesa, primers anys de l'adolescència. I això és una cosa que veiem, aquesta desconfiança que veiem a Akira.
Sí, de fet, és gairebé el primer que ens queda clar, no?, amb aquests protagonistes, no?, que podem interpretar primer, que potser són buscant brega, només, no?, però ja vas avançant amb la pel·li i vas veient que ja hi ha una cosa de més profunda que tot això, no?, d'anar contra el sistema.
Sí, de fet, els descriuen al principi, parlen dels protagonistes perquè es descriuen com, bàsicament, com a escòria. És a dir, és un concepte que anem veient molt al principi de la pel·lícula. Evidentment, sí, tenen aquesta part de buscar raons, però també són personatges que viuen al marge, però perquè també la societat considera que pertanyen a aquest marge, no? De fet, només començar la pel·lícula, si ho recordeu, entren en un bar força degradat, i el barman d'aquell bar degradat els deixa clar que no els vol allà.
Hem acorralat els clowns prop de l'autopista.
Què fas? Això no és una discoteca, entesos?
Estàs molt nerviós, calma, tot explotaran les venes. Tio, si et veus això, no creixeràs.
Fora d'aquí, maleïts pòtols! Com a mínim aquest client paga les consumicions.
Millor que no sàpiga què consumeix.
Ah, pòtols, és el primer adjectiu que reben, eh? I després, en diferents ocasions, són titllats d'adjectius similars. Hi ha una gent d'un restaurant, molt al principi, que en veure'ls passar en moto, diuen, que desagradables que són, i després hi ha un altre que diu, ja se sap, els joves d'avui dia, no? L'altre element que destaca només començar és que s'organitzen en bandes, i aquí podem fer una connexió, potser una mica més forçada, amb The Warriors, també coneguda com Els Amos de la Nit, que s'havia estrenat el 1979 i que també presentava bandes juvenils. La pel·lícula de Walter Hill, de fet, presenta temes molt similars. Hi ha un jovent sense futur, que es disputa en el territori de Nova York. Fins i tot estèticament hi ha similituds. Per exemple, hi ha joves que porten pintada la cara de pallassos.
Jo crec que hi ha una cosa que té molt a veure, que és molt present a Akira, però que també en molts mangas o animes d'una manera molt específica, que és la dimensió iconogràfica que des de principi busquen i saben trobar. I aquí, clarament, doncs, hi ha aquestes influències, jo diria que també inclús de Mad Max, que no feia tant, que s'havia estrenat, i d'altres distopies que parlen d'aquests clans urbans i de més, però a més també hi ha una consciència de la potencial iconografia que pot generar una història com aquesta. I de fet, no només amb aquestes bandes de pallassos, també amb la mateixa moto, no només la moto, sinó també el vestit que porta Kaneda, és com un potencialment iconogràfic, i de fet així es va convertir en una icona, no?
Sí, ara mira, ara que parlaves de les motos, aquesta segurament aquesta és la part més atractiva de la pel·lícula pel públic juvenil, no? Les curses de motos per la ciutat. Aquesta inspiració sí que és real, perquè als anys 70 i als 80 les bandes juvenils de moteros eren molt visibles i segurament són la principal inspiració d'Otomo en aquest sentit. També són una generació, ara parlant dels reals, que no confia en cap institució, ni en el govern, ni en l'exèrcit, ni tampoc en la promesa de progrés de la ciència. I els grups juvenils, al final, són una forma de construir una identitat en un món que ha perdut el rumb i no ofereix cap futur. I això ho tenen en comú Akira i The Warriors, i altres pel·lícules que parlen sobre la mateixa qüestió. Aleshores, clar, també és veritat, és important també mencionar aquí que aquests personatges que estan al marge de la societat ja havien protagonitzat manga molt abans d'Akira. I un dels referents d'Otomo és Ashita no Joe, un manga de Tetsuya Chiba del 1968, o sigui, 20 anys abans, sobre un jove dels barris marginals de Tòquio que es fa boxejador.
Sí, en la història de l'anime veiem molt, no?, aquesta contracultura juvenil que va agafant diferents formes. En concret, els 70s i 80s són els yankees, que no vol dir estadounidens, sinó que és com se'ls deia, no?, aquests joves que rebutgen les expectatives socials de l'època i ho fan, sobretot, primer, reflectint en la manera de vestir-se, no? Agafen aquests referents de les pel·lis de greasers, de motors, no?, que veuen als cinemes també estadounidens. I és una cosa que segurament els nostres oients hauran vist en moltes altres sèries i obres, no? Potser els més grans poden pensar en Yu Yu Hakusho o Slam Dunk, la gran esmaixada, i els més joves, ara hi ha un manga que es diu Tokyo Revengers, que és literalment això.
Rotó doble de ceràmica. Dues rodes motrius. Ostres! Si fins i tot té un mecanisme especial de bloqueig computat pels frens. 12.000 revolucions per minut.
Ja tornes a ser aquí, Tetsuo? Aquesta és la moto especial per genis? L'han dissenyada per mi. Ets molt poca cosa per conduir-la, tu. Aquesta moto et destrossaria, tio.
La portaria bé.
Ja en parlarem quan t'hagis carregat el primer clown.
Clar, en aquesta escena, que és només començar, és a dir, sortir del bar i ja ens trobem a Tetsuo manipulant la moto de Kaneda, que no li pertany, és en una sola escena es presenten els tres protagonistes, que són Tetsuo, Kaneda i la moto, no podem oblidar, que és com la tercera protagonista. Són tres personatges molt diferents. D'entrada, Kaneda és el líder rebel, Tetsuo és el pringat i la moto és l'espectacle, no?
Jo crec que aquests bueno, clar, els dos personatges, entre cometes, humans, no? Tetsuo i Kaneda, representen molt bé el que comentàvem de com se senten aquests joves en aquest món, diguéssim, futurista, però absolutament degradat, i que és que, en certa manera, només es tenen a si mateixos, encara que també hi hagi aquesta espècie de competència viril en la qual, clarament, doncs, es marca des del principi qui és el líder, i, de fet, això marca una mica tot el que serà després el transcurs de la relació entre aquests dos personatges, no? Entre Tetsuo, quan es converteix en algú, diguéssim, en poders, i Kaneda, que no deixa de voler seguir sent el líder i protegir el Tetsuo, però alhora es sent discutida el seu lideratge, no? I la moto com el gran referent de l'estètica també cyberpunk, que després parlarem.
Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant, no?, en aquesta relació, que després ha marcat tantes altres relacions icòniques del món de l'anime, pensem Naruto i Sasuke, aquestes coses, i que és aquesta cosa d'amics de la infantesa, que en el moment que s'han de convertir en homes, no?, en adolescents, en líders de banda, i aquesta cosa de la masculinitat, o el que ha de ser un home, un líder, no?, que aquí fins i tot podríem dir que agafa la forma de la moto i quina moto ets capaç de portar i no, s'acaba interposant entre ells dos.
I de fet recordem una cosa, que és que segons la pel·lícula i tot això, tenen 15 anys, és a dir, no és que en tinguin 18, 19, no, són tenen 15 anys, o sigui, són realment preadolescents gairebé.
Sí, sí, són molt joves. No, la moto juga un paper crucial perquè durant... comença la pel·lícula ja amb Tetsuo agafant la moto que no li correspon, cosa que ja és molt, molt simbòlic. Però al llarg de la pel·lícula, la moto va de l'una a l'altra. Després li torna a agafar, després torna... Vull dir que la moto no és un objecte menor en aquest sentit. I després, clar, aquesta relació, deies, Ofèlia, sobre la masculinitat també està, està inserida dins d'un món que no té lloc per ells, no? Aleshores, han de crear el seu propi lloc en el món i creen aquesta banda i repliquen doncs, els models que repliquen. I, a més, és més un lloc on, on s'ha de sobreviure. És un món governat per la llei del més fort. Ara, tenia que mencionar Mad Max. Aleshores, clar, el més fort és el líder i el més dèbil, o el no tan fort, és el que se sent arrossegat per la resta i amb sort, defensat per algú. Perquè, clar...
Clar, clar, i, bueno, i de fet insisteixo una miqueta o reincideixo en el que tu dius de la moto, que clarament la moto de Kaneda és com una mica el sceptre de qui governa, no? El moment que Tetsuo se sent prou poderós com per tenir dret a agafar aquella moto és quan tot comença a trontollar i quan, diguéssim, tota aquesta jerarquia incipient de petits mascles intentant doncs, començar el seu periple en aquest món degradat doncs, comença a desfer-se en el moment en què Tetsuo discuteix el lideratge agafant-li la moto a Kaneda.
Sí, no, anava a dir que a més és una cosa que anem veient, no? Aquí ho veiem en petit, no? Amb aquesta banda, no? A veure qui és el líder, llavors anem veient que va fent gran la cosa, no? Passem per al braç militar, no? Anem veient com diferents formes d'aquests lideratges hipermasculinitzats que a més tampoc es posen d'acord entre ells i que acaba en la cosa gran que acaba passant al final.
Sí, és veritat. A més, en aquesta primera escena, mira, portem molta poca estona de pel·lícula, eh? Però aquí ja hem pogut veure l'exhibició tècnica de la pel·lícula, que és, evidentment, hem de parlar d'això perquè tècnicament és una pel·lícula extraordinària que té al darrere també un pressupost que és excepcional i per fer-se'n una idea, pels oients que no la tinguin present, hi ha una dada que ho diu tot, que és que normalment s'acostumava a fer un dibuix per cada 3 fotogrames perquè no fos massa car. En canvi, a Kira van fer un dibuix cada 2 fotogrames o fins i tot a cada fotograma. És a dir, en total estem parlant d'entre 160.000 i 180.000 dibuixos, que és una xifra, vull dir excepcional, però no és un animal, és una animalada absoluta, bestial. Que a més és molt difícil de que això torni a passar en molts sentits. I a més, moltes escenes es van pintar abans de gravar les veus. Clar, això va permetre sincronitzar millor els moviments dels llavis i controlar amb més precisió doncs, aspectes com la il·luminació o els colors.
Sí, això no és casualitat. De fet, els anys 80 es considera una època daurada, no?, per l'animació. Si pensem en un estil d'animació clàssic, segurament estem pensant en personatges o sèries o pel·lis fetes als anys 80. Als anys 80 hi ha un boom en tots els sentits. Coincideix l'expansió econòmica del Japó, que porta més inversió i possibilitats en la producció d'anime, llavors hi ha més risc i llibertat, i alhora s'exploren camins que temàtiques molt més adultes, molt més, potser, violentes, entrant en camps polítics, etc. També és una era en què l'anime comença a arribar i tenir impacte globalment, no? També és l'època que s'estrena Bola Drac, tantes altres sèries icòniques, no? I Akira, justament, és una mostra de tot això, una gran producció i promoció, a més de producció, més de 1.000 milions de iens aconseguits gràcies a la formació d'una cosa que es va dir el Comitè Akira, on fins a 7 companyies, entre elles Bandai i Laserdisc, per exemple, hi aporten recursos.
Clar, a la primera cursa de motos, que la veiem després d'aquesta primera presentació, és quan ja es veu per primer cop tot aquest desplegament. A mi, sobretot, el que m'impacta encara ara és la física del moviment. És a dir, quan la moto derrapa, el pes es desplaça, el cos reacciona, les rodes tenen inèrcia i, a més, el moviment de càmera és molt cinematogràfic. Clar, això ve molt del manga original d'Otomo, que té aquest sentit de narrar de forma molt cinètica l'acció. Però és que, clar, és que és ben bé com si fos una pel·lícula d'acció rodada amb actors. Hi ha travelings llargs, hi ha panoràmiques complexes, canvis de perspectiva, profunditat especial...
Sí, en aquest sentit és una pel·lícula que la veus avui i segueixes al·lucinant de la dimensió clar, per una banda artística, però també artesanal. Estem tota l'estona escoltant una música que després parlarem d'ella, sí, perquè juga molt aquest contrast, però clar, estem parlant d'una pel·lícula futurista que té una dimensió manual, artesanal, que la combinació d'aquests dos elements em sembla que encara la fa molt més complexa, molt més interessant, molt més bonica, inclús romàntica, en certa manera. Però sí, i jo crec que segueix sent un gran referent cinemàtic, com deies, Toni, però no només per l'animació, sinó per en general, per com es planteja l'acció, com es plantegen els moviments, com es plantegen doncs això, les persecucions de motos, etc, etc. I jo crec que sí, aquesta primera escena, aquesta primera persecució ja demostra l'estela que deixen les llums, per mi em sembla absolutament també icònica, com es mou tot, com es mouen tots els elements, és a dir, com es mou el fum que deixa anar la moto, com es mouen les explosions, és a dir, tot el que es mou i tot el pla es mou permanentment, em sembla que genera una sensació de moviment que no només té a veure amb com ho gravaries, diguéssim, amb una càmera normal, sinó també amb com s'enfatitza tot plegat. Trobo que és, en fi, crec que és un referent que segueixes pensant en Akira quan veus pel·lícules d'acció l'any 2026.
En aquesta primera persecució també hi ha una mica de violència. Apareix al cap encara una mica subtilment la violència, però després hi ha una escena que és molt interessant, aquesta escena, perquè s'aparta dels protagonistes ja molt al principi, s'allunya dels protagonistes, se'n va una escena completament que no té a veure amb ells, que no hi són ells, i aleshores veus que aquí el grau de violència és molt més alt.
Dispareu! Atureu el foc! No heu vist que hi ha un nen?
Has d'anar de pressa. Procura que no t'agafin, sobretot. Parla amb en Roy. Què fas aquí? Ves-te'n vols.
No sé si recordeu aquesta escena, però és una escena d'un personatge que protegeix un nen amb aspecte de senyor gran, i el protegeix fins al punt de posar-se-li al damunt quan estan disparant, i després li diu que marxi. El nen està espantadíssim, transmet molta vulnerabilitat i no és capaç d'allunyar-se'n, i aleshores, bueno, és que ametrallen, buiden els carregadors de les armes que portin sobre el senyor, i és una escena molt impactant.
Sí, per mi hi ha un punt aquí que sap greu dir-ho, però la manera com la sang brilla a la pantalla i com ho esquitxa tot, que sembla que tingui una cosa de dansa, no?, com davant nostra, i és aquí hi ha un brillant més, aquesta animació que esmentaves abans, no?, aquesta proesa tècnica de Kira. I per mi fa una cosa que és molt xula, que és que la violència en aquesta pel·li, que no n'hi ha poca, ja ho hem dit, no?, i a més sembla que cada cop n'hi hagi més, per mi no es queda només en impacte o espectacles, no?, sinó que aquest moviment que hi ha en tots els racons de la pantalla fa que tu, com a espectador, puguis veure com aquesta violència d'aquest món en runes i que cada cop va pitjor, afecta cada un dels ciutadans que veus en pantalla. És a dir, no és la violència, les bales o com els policies reprimeixen, no és una idea, sinó que ho veus físicament, pots veure a cada racó de la pantalla i algú que està patint. Llavors crec que aquí li dona un pes molt important polític i de context social.
I a més, tal com deies, Ofèlia, ho vas veient, diguéssim, d'una manera molt física, i jo diria també molt crua, és a dir, no, encara que sigui enlluernador la manera com es com diguéssim el moviment, i quan veus els impactes de bala tu creus com si estiguessin bàsicament diguéssim il·lustrant una cosa que ha passat de veritat, però no és diguéssim això, no l'estilitza, sinó que la fa d'una manera molt crua, en la qual tu realment et fa sensació que estàs en un entorn absolutament hostil i absolutament en el qual la violència està molt acceptada, molt integrada dins de les dinàmiques socials.
I a més s'encarreguen, a través de la reacció del nen, que és d'absolut horror, s'encarreguen justament que ho vegis com una cosa horrible. Deia que aquesta escena és molt interessant també perquè és un moment, com deia, que s'aparta dels personatges, és la primera trama paral·lela que veiem, de moltes. Hi ha molts moments en els quals les trames van en paral·lel, i hi ha molts muntatges en paral·lel també.
Sí, jo crec que aquí evidentment Otomo ja havia demostrat amb el còmic que és capaç de fer moltes trames paral·leles simultàniament i que funcionin molt bé. En aquest sentit, crec que el còmic és una gran, diguéssim, allò que es diria una novel·la riu, en el sentit que tens moltíssims personatges amb les seves trames i que d'alguna manera ja li ajudava a Otomo a plantejar això, però ho porta, i crec que és una cosa que està present en tota la pel·lícula, que és reformular aquest còmic perquè la pel·lícula també tingui sentit per si sol i no sigui simplement la representació fílmica d'aquest còmic, no? I els muntatges paral·lels són absolutament cinematogràfics també, és a dir, comença amb aquests personatges en el bar, posen música al jukebox, comença sonant una música que després comença a ressonar en tota la resta d'escenes, veiem aquesta persecució de motos però alhora veiem aquest nen fugint amb aquest fugitiu a qui disparen, és a dir, hi ha molts moments en la pel·lícula que és capaç de fer una sèrie de muntatges paral·lels que el que fan és sostenir tota la trama i fer un crescendo que acompanyi sempre en la seva justa mesura tots els personatges.
Amb aquestes dues escenes, és a dir, la de la persecució i després la d'aquest home que protegeix el nen, ja hem tingut un tastet bastant important del que és Neo Tòquio, com sí, una ciutat al límit. És molt important la ciutat perquè, a part que és un pas a la història, però Neo Tòquio va esdevenir molt icònica també. Parlem de la moto d'abans, hem parlat de la moto, però la ciutat en si mateixa també tenia una estètica que era molt particular.
Sí, a més aquí agafa molt més sentit, no, aquest orientalisme que a vegades té amb la ciència-ficció produïda d'altres bandes, no? Doncs aquí crec que sí que és molt escaient, no? I és al final que se'ns ha quedat al cap de com és una ciutat del futur.
Sí, de fet, jo és que crec que clarament Akira va veure molts referents, no? Que ara després també comentarem, però Akira es va convertir ràpidament en un referent de l'imaginari col·lectiu d'una gran ciutat i jo crec que després amb altres mangas que han begut d'ell, no? com Ghost in the Shell o així, hem vist doncs tota aquesta, el que deia al principi, aquesta iconografia en la qual doncs les llums de neó, les grans ciutats verticals que contrasten amb una societat que, així com els edificis creixen molt amunt i semblen doncs representar doncs l'avenç de la humanitat, la societat és completament involucionada i torna a una part molt, diguéssim, molt animal i molt de supervivència, diguéssim. I tota aquesta estètica cyberpunk que comentàvem també, aquesta espècie de contrast entre la ultratecnologia, entre aquestes màquines que es van fusionant inclús amb tota la part de, inclús teixits humans, no? Això ho veiem molt al final amb Tetsuo, però hi ha tota aquesta part, diguéssim, de la part més robòtica i ultratecnològica amb una part molt animal.
Sí, a més també trobo com molt interessant, no, amb aquesta cosa cyberpunk, com inclou la cosa contracultural que s'associa a la joventut justament japonesa, que sembla anecdòtic, no? Però al llarg de la sèrie veiem com els personatges joves es vesteixen de manera molt característica i que no coincideix, no, amb el que s'espera d'un jove al Japó, no? Que fins i tot avui en dia encara hi ha normes molt estrictes, per exemple, de com poden anar a l'institut i com no han d'anar a l'institut, etc.
També fa pensar, ara abans Tàric mencionaves els referents, fa pensar molt inevitablement en Metropolis, de Fritz Lang, també en Blade Runner. Clar, suposo que tot això són referents que ja Otomo, quan va crear el manga, manga de 2.000 pàgines, quan va crear la seva gran obra mestra, ja l'hauria de tenir al cap.
Sí, evidentment, doncs sí, hem de parlar, evidentment, de Metropolis, hem de parlar de Blade Runner. Crec que Blade Runner, en aquest sentit, és molt interessant, anar fent aquesta constel·lació de connexions, perquè Blade Runner, igual que Alien, bevien de projectes no nats, com el de Jodorowsky, Dune, de Frank Herbert, amb els dibuixos, per cert, de Moebius. Crec que és molt important també els referents del còmic. Penso en Moebius, clarament, amb Jodorowsky, amb Elin Kahl, a totes aquestes ciutats verticals, amb aquestes balconades. No només això, sinó abans també un altre còmic de Moebius, que era The Long Tomorrow, un còmic molt petit, amb guió de Dan O'Bannon, guionista d'Alien. És a dir, hi ha tot una sèrie de jo crec que l'imaginari col·lectiu d'aquesta ciència-ficció s'ha anat construint una peça sobre l'altra i és molt interessant veure com, doncs això, ja des de Metropolis, també penso en Star Wars, amb aquesta història d'aquests personatges que tenen una força dins que té una dimensió gairebé mística, amb els viatges siderals de 2001 a Odissea en l'espai. O sigui, hi ha moltíssimes referències cinematogràfiques però també en el còmic, que crec que de fet al final és el material base d'Akira, no?
Clar, que es van tocant. En una d'aquestes curses de motos, topen amb el nen d'aspecte estrany i aleshores, del no-res, apareixen uns helicòpters.
Són de l'exèrcit? Helicòpters de l'exèrcit?
Què baixeu.
Va, de pressa. Acabem aquesta comèdia d'una vegada.
Estic per donar un peu una bona lliçó. Vinga, vinga.
Colla de desgraciats.
De pressa, falleu-vos. Nois, separeu-vos i de panxa a terra.
Escolti, nosaltres només estàvem...
He dit que us separeu i de panxa a terra.
Clar, s'enduen el nen i també en Tetsuo, i aquí veiem per primer cop com els policies no dubten a reduir-los a cops. De fet, en aquesta escena comença el retrat d'un estat sistemàticament repressor, perquè després els porten una mena de centre de detenció on tenen molts més detinguts, i encara és més explícit perquè els policies redueixen a cops una persona i tot seguit se l'emporten cap a dins per acabar la feina en privat.
Va... Ja n'hi ha prou, nois. La resta la farem en privat. Vinga.
No fareu res més? Què us heu proposat? Penjar-lo?
Per què no te'n vas? Ara encara hi ets a temps.
Clar, tant és si són policies o si són militars, el que caracteritza, diguéssim, les forces de seguretat d'aquesta ciutat és reprimir a cops manifestants, dissidents, gent innocent que passa per allà, de formes molt bèsties.
És el que parlàvem d'aquesta violència representada des d'una manera tan crua, no? I tan com integrada en aquesta societat. Jo crec que és interessant pensar a Akira no només com un reflex d'un segle XX en el qual doncs, va haver-hi moltes guerres, dues guerres mundials, desastres nuclears, etc., sinó també d'un segle on van tornar dictadures, on es va imposar, diguéssim, la força davant de democràcies que volien pensar en alguna cosa millor, no? I crec que Akira també reflecteix molt bé això i com aquest futur que d'alguna manera podria plantejar-se o podria convertir-se en un renaixement acaba de nou convertint-se en un lloc hostil, un lloc violent, un lloc decadent, i crec que això es mostra doncs, amb el que comentaves i per exemple en aquesta mateixa escena veiem doncs, un milicià, un guerriller diguéssim, que doncs, un idealista que s'intenta immolar dins de la comissaria i que acaba doncs, que li falla la granada i acaba absolutament en fi, pagat per l'autoritat, i veiem moltíssims moments en els quals doncs, hi ha com visos de rebel·lió o moviments socials que estan permanentment doncs, això, pagats, reprimits.
Sí, és que és un sufocar constant, no? O sigui, la policia i l'exèrcit només apareixen per una sola cosa, que és per reprimir, i això és una idea que està molt present a Akira. A més, uns personatges joves que en principi són el futur del país, malgrat que ells considerin que estan completament als marges, i després són alliberats del centre de detenció, i després tenim el que podríem anomenar un tast del seu dia a dia, no? Com és el dia a dia d'aquests nois quan no estan involucrats en la trama principal, o de com hauria de ser el seu dia a dia segons el sistema, perquè els envien, ells van a l'institut i allà què reben? Doncs més hòsties.
Aquesta escola proporciona una última oportunitat a tots aquells que no han arribat a la mitjana en relació als altres estudiants i que no s'han integrat a la societat. Si no sabeu aprofitar l'oportunitat que us ofereix aquest institut, no trobareu gaire sortida. La policia us té fitxats com a delinqüents juvenils, i si no canvieu el vostre comportament, sereu
jutjats. Per què no ens deixen pau?
De majors, ho heu sentit, desgraciats?
T'has descuidat de mi?
Vols callar? Calla!
Clar, també t'està parlant d'un sistema que classifica, no? Classifica, i aleshores aquests nois joves que viuen als marges, doncs ja els aparten a un lloc on, que és com... Bueno, aparentment és com l'última oportunitat, però en realitat no, d'això, d'oportunitat no en té res.
Crec que el que parlàvem, no? d'aquest renaixement que no arriba a ser i que en comptes d'un renaixement es converteix en un lloc molt més terrible, aquí Otomo, crec que el còmic, de fet, de nou, no? Com que és molt més extens al final, doncs és molt més ric en aquests matisos, però és molt intel·ligent a l'hora de desgranar tots els elements que conformen al final un estat autoritari, un estat repressor, no? I un d'ells, evidentment, doncs és l'educació, i veiem aquí doncs, una escena que ho demostra molt bé.
Sí, jo crec que aquesta cosa de... aquesta reflexió del futur, no? De com ha de ser el futur, no? Amb aquest passat que tenim constant, que ens estan recordant tota l'estona, no? Que va passar aquest desastre de Kira, no? Llavors se'ns presenta la joventut, com és la joventut ara, no? També hi ha aquests nens prodigi que van sortint per allà, que també representen, no? Aquest dubte de el futur serà millor, pitjor, ens tornarem a equivocar, què farem, no? Jo sento que Kira reflexiona constantment de què farem amb el futur i la responsabilitat que tenim amb com l'estem forjant en els joves i els nens.
Mentrestant, perquè aquí hem començat a dividir trames, veiem com en Tetsuo l'estan sometent a tota mena d'experiments només pel fet d'haver estat en contacte amb el nen, però aconsegueix escapar i aleshores es troba amb Kaori.
Quan em vaig despertar estava ajagut en una mena de taula en una habitació que semblava un quiròfan. No sé què m'han fet, però sembla com si m'haguessin foradat el crani. No vull tornar a aquell lloc. Anem-nos en Kaori.
Però on vols que anem?
A qualsevol lloc. Com més lluny, millor.
En aquesta escena veiem, primer, veiem que el que li han fet en Tetsuo és una cosa molt seriosa, perquè realment està... No està canviat, però, és a dir, té, i després es va desenvolupant, eh? Com té com al·lucinacions, es veu a si mateix recollint-se els intestins, intenta tornar-se'ls a posar al lloc, però en realitat no li està, aparentment no li està passant res, li fa molt de mal al cap, i l'únic que vol és desaparèixer, perquè també és una mica el que t'aboca al sistema que dèiem abans, eh? Aquesta idea de vida que els hi proposa el sistema, que és el que explica que s'uneixin en un grup de moteros i vulguin, d'alguna manera, crear una comunitat diferent o una vida diferent de la qual els estan oferint. I, clar, en el cas del Tetsuo, després de passar per tot això, l'únic que vol és desaparèixer. I té el personatge de la Kaori, que és un personatge molt interessant perquè intenta ajudar en Tetsuo en tot moment, i que és bàsicament molt víctima de les circumstàncies.
Sí, pobreta.
Va patir molt la Kaori.
Sap molt greu perquè, a més, justament no hi ha molts personatges femenins, no? I crec que el que t'ensenyen, no, són dues cares d'aquesta cosa de... Bueno, el paper que poden tenir les dones, no, en aquests conflictes bèl·lics, no? Que a vegades són de víctima total, no? I és un personatge, la Kaori, que li veiem violència molt explícita. També li veiem una forma de violència sexual, no? Que és una cara que encara no hem vist en els altres personatges. Sí.
L'altre personatge femení important, ara que ho deies, Ofèlia, és la Kay, que pertany a un grup clandestí que, com que també segueixen el nen, també acaben topant amb el grup de Kaneda i companyia, i el seu objectiu, en principi, és saber la veritat sobre el projecte Kira i els experiments que està duent a terme el govern. Aquí trobem un personatge femení molt diferent de la Kaori.
Sí, no, és aquest personatge que acaba fent també d'acompanyant una mica, no? Però que també, no, segueix uns ideals, és molt més polititzat, no? I almenys no té aquest final ni rep aquesta violència tan forta.
Sí, és aquesta escena que vols dir, és de les més dures de la pel·lícula.
Sí, realment. Perquè com dèiem, és una violència que és molt crua, però a més té aquest afegit que té un component que no deixa, que Ori jo crec que representa molt la fragilitat i una certa candidesa en un món absolutament terrible, i en canvi la Kai... A més, té una... Com deies, Ofèlia, té aquest component polític que és molt interessant, perquè, de fet, Kaneda no té cap component polític fins que no, d'alguna manera, l'introdueix la Kai, no? I jo crec que és interessant perquè, a més, també és un nexe molt fort entre aquesta part més militant, més de buscar una certa utopia que després, diguéssim, Akira, d'alguna manera, representa, però que la Kai és una de les grans buscadores d'un món millor, i crec que, en aquest sentit, és un personatge molt interessant i que fa que, d'alguna manera, Kaneda, encara que sigui el protagonista, però giri cap a una mirada més lluminosa i més humanista, d'alguna manera.
Sí, no sé si una mica Trinity i Neo aquí, en aquesta...
Sí, és veritat. És el mateix.
Bueno, és que, de fet,
hi ha una introducció cap a la política, sí, és veritat.
De fet, jo crec que Matrix també és una d'aquestes pel·lícules influenciades absolutament per l'imaginari de Kira.
I també seguim en paral·lel a tot això el coronel, que és qui s'ha endut en Tetsuo i qui té controlats els nens, i qui supervisa els experiments científics, també.
Sí, aquest és un personatge bastant també curiós, perquè tota l'estona està en un terreny una mica ambigu, és a dir, és un militar, és un militar que deixa clar que el seu objectiu és protegir la ciutat de Neo Tòquio, tot i que pensi que està... Sí, això diu. Tot i que pensi que està dirigida per inútils i que està plena de mala gent i de més, però alhora té aquest component protector, i de fet això és una cosa, és un personatge que també s'allarga, o sigui, està present durant tot el còmic, les 2000 pàgines de còmic també està ple. Jo crec que representa molt aquesta contradicció però alhora també és un colpista, és algú que no té realment fe en un sistema democràtic o un sistema mínimament, diguéssim, que consideri la gent iguals.
Bueno, és que és la gràcia d'aquest personatge que es presenta com a protector, que és que per considerar-te protector d'algú també has de considerar que aquest algú no es pot protegir sol i que depèn de tu, bàsicament. Per tant, de personatge protector a personatge que, com veurem més endavant, arriba a fer un cop d'estat, hi ha un passet perquè realment no és gaire llarg. Totes aquestes trames les seguim en paral·lel, i ja ho dèiem que n'hi ha moltes, i de tant en tant es creuen entre ells. Ara, en aquest punt concret, en Tetsuo s'ha enfrontat sol a un grup de clowns i no li surt bé. La pallissen a ell i a la Cori, que té aquella escena tan desafortunada, i per sort intervé el grup d'en Kaneda.
Ja n'hi ha prou, Tetsuo. Què vols fer, matar-lo?
Exacte, llest, i després l'arrossegaré per terra.
Mira de controlar-te. Tu ho has començat tot, t'has endut la meva moto i no la saps portar, o sigui que calma't una mica.
Calla! Com m'han pogut fer això?
Estàvem molt preocupats per tu.
Doncs vull que us n'aneu, tinc ganes d'estar sol.
Què?
Creus que sóc un perdedor? No hi puc fer res si no sóc gaire fort. Però un dia et demostraré que puc arribar a ser el millor. No ho oblidis.
Tetsuo.
Deixa'm. Vés-te'n.
Clar, en aquesta escena ja hem vist el primer... Un primer canvi en el Tetsuo. Primer perquè, com dèiem abans, s'ha atrevit a agafar la moto de Kaneda, s'ha enfrontat sol als clowns, no se n'han sortit, però està emergint ja aquesta necessitat de no ser sempre el que està a la cua de tot, no? El que l'han d'ajudar, el que és considerat el més fràgil, el més vulnerable, la peça que podria sobrar, i ja li està apareixent en forma de ràbia.
Sí, aquí és interessant també perquè, tot i que tots dos han patit, no?, els han atacat i els han fet mal, sembla que el que l'hagi ferit més a ell no és que li hagin fet mal a la seva xicota o la seva nòvia, sinó que ella hagi vist que no ha pogut fer d'aquest líder, no? Fins i tot ara l'hem sentit que en un moment que a la pantalla es veu com que sembla que l'hagi de sortir una llagrimeta quan la Kaori li diu estàs bé o no sé què, ell s'enfada més perquè no vol que se'l vegi com a dèbil perquè no el tornin a situar en aquest número 2 que cal protegir.
I aquí, de nou, jo crec que elogiant molt, crec que és molt elogiable la capacitat de síntesi que té Otomo per, amb una sola escena, d'alguna manera representar aquest diguéssim, aquest conflicte incipient en el qual, doncs, el que comentàvem, no? Aquesta moto que simbolitza el poder, Tetsuo l'agafa, se'n va, intenta, diguéssim, convertir-se en un líder enfrontant-se ell sol als pallassos, però no és capaç, i tot aquest orgull ferit, aquesta masculinitat mal gestionada, que porta tot el terror que vindrà després.
Aquí és on intervé, que és una altra cosa que crec que hem de comentar, perquè és fonamental per a Kira, és les escenes d'onirisme i surrealisme que sobretot arrenquen quan, després d'aquesta escena, tornen a tancar-lo, tornen a experimentar amb ell, i ell comença, el Tetsuo comença a veure coses que són absolutament grotesques i desagradables, a més molt relacionades amb el món infantil, no? Hi ha joguines que es mouen, peluixos que es fan grans, que es desmunten, que es trenquen. Les al·lucinacions de Tetsuo són un dels trets visuals més notables de la pel·lícula.
I a més són realment terrorífiques, juga molt amb els codis del cinema de terror surrealista, aquest component oníric que em sembla que a més conjuga de nou molt d'una manera molt interessant amb una banda sonora que, diguéssim, genera un cert desconcert. Hem parlat de referents, d'alguns referents i tal, jo pensava moltíssim, aquesta última vegada que he vist, he pensat moltíssim en Paprika del Satoshi Kon, en tot el cinema de Satoshi Kon, que clarament veu d'aquesta, diguéssim, d'aquesta influència, i sí, és una de les coses que a mi m'interessa molt, el joc no només visual, sinó sonor d'aquesta dimensió onírica, que em sembla que aprofundeix molt en la psique del Tetsuo.
Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa dels nens, la infància com una cosa bona però potencialment terrible, no? Que també fa por, que és grotesca, no? Que es poden convertir com en monstres d'alguna manera, no? I jo crec que parla molt d'aquesta por del futur i d'aquest passat, no? Que els segueix bufant el clatell. Ara jo, mentre la tornava a veure per fer el programa, de sobte hi ha l'escena aquesta dels peluixos, no? Vaig pensar que hi ha una escena al viatge Chihiro, que és, saps, quan entra a l'habitació on hi ha el fill de la bruixa Yubaba, no? Que és un bebè gegant que està tot ple de joguines gegants també, i que el bebè aquest no la deixa estar, la protagonista, fins que li veu sang i crida sang de la mateixa manera que un d'aquests nens que està espantant el Tetsuo.
Ah, mira, una picada d'ullet, sí. Detectada. També són escenes on l'animació llueix més, en el sentit que justament l'animació permet crear aquest imaginari tan terrorífic d'una forma més orgànica del que oferíem a una pel·lícula amb actors.
Estic totalment d'acord, és a dir, a vegades hi ha pel·lícules d'animació que penses, bueno, el cineasta en qüestió, que volia fer animació perquè li venia més de gust, però no hi havia com un pretext formal al darrere, i aquest cas, Akira, només podria ser una pel·lícula d'animació per escenes també com aquesta.
Clar, en Tetsuo a partir d'aquí desenvolupa poders, poders psíquics amb els que pot escapar i crear caos i destrucció allà on va. Aleshores, jo a partir d'aquí, jo us plantejo dues maneres de llegir en Tetsuo. La primera és la ciència o la tecnologia que es descontrola o que la deixen descontrolar.
Miri, és una mica arriscat, però estem considerant la possibilitat d'usar la centrifugadora del nivell 7.
Quin risc hi ha?
N'hi ha molt, coronel.
Idiota! Això a mi tant me fa. Vull saber si podran sintetitzar el model Akira. Em pot assegurar que aquesta vegada el podrem controlar?
Jo crec que part d'això ja segur, perquè de fet el doctor Onishi, no? Aquest mad doctor, aquesta espècie de científic, representa molt aquesta... jo crec que també, de nou, parlem de moltes coses que jo crec que ressonen molt en el segle XX, que és aquesta espècie d'invents que, diguéssim, a la falera per nous coneixements, per avenços, a vegades ens fa oblidar què estem buscant i per què, no? I aquí clarament doncs, són un grup de persones que busquen evolucionar o avançar en les seves investigacions i demés, però no s'adonen de les conseqüències en potència que pot tenir això. I això, evidentment, fa pensar molt en una bomba nuclear que va acabar caient també doncs, al Japó. No? Jo crec que hi ha un paral·lelisme que és bastant notable, i també no només en aquest cas del Tetsuo concretament, sinó de tots aquests nens amb els quals experimenten i que d'alguna manera són nens, persones que han convertides en monstres.
Sí, és que ja hi ha la idea d'experimentar amb nens, ja és creuar una línia, no?
Sí, a més, també anem veient com va traient el cap a la pel·lícula, no? Que aquesta cosa de ciència que s'acaba fent tan gran, tan poderosa, no? Que part de la població ho identifica com una cosa divina, no? Ja com veiem aquests personatges que demanen el retorn de Kira com un déu, no? Que ha de fer net i ha de purificar a través de la destrucció, no? Com això, la ciència que se'n va de les mans, no?
Doncs tenim la metàfora de la ciència que se'ns en va de les mans, i després també hi ha la metàfora del poder, no? Del poder que corromp, i a Tetsuo el corromp.
Però què nassos em passa? Potser només és un somni. Vaja, tinc ben bé la sensació que sóc l'amo del món.
Clar, ell experimenta, en aquesta escena està absolutament sadollat de poder, en part facilitat per les drogues, pels poders psíquics, però de cop i volta ell té un poder sobtat i es creu el rei i necessita utilitzar-lo. De vegades l'utilitza de forma absolutament gratuïta, no? Es venja inclús d'altres companys del grup sense gaire motiu, mata un home, l'home del bar del principi el mata una mica perquè el pot matar, no? Aleshores, més endavant a la pel·lícula arriba a seure en un tron directament, es converteix ell en monarca. Jo crec que parla sobre això, parla sobre el poder corruptor que té el fet de tenir poder, i també de la necessitat de tenir poder per un cop a la vida.
Hem estat junts tota la vida. Ens coneixem des que érem petits. Però la vida no ha sigut fàcil per ell. Tetsuo, pobre, tots ens en reiem.
Jo crec que hi ha una cosa molt interessant, que és que el Tetsuo, clar, és algú que ja ha perdut la innocència. Aleshores, quan... No, ja estàs desencantat en un món que és corrupte, que és terrible, al final és molt fàcil que el poder de sobte et converteixi en un monstre, no? En aquest sentit és molt interessant el contrast amb Akira, que d'alguna manera és el màxim exponent del poder, però que no l'utilitza aparentment, o no el va utilitzar o no l'utilitzarà amb malícia, sinó que és un poder que té i que d'alguna manera és inherent a ell. En canvi, algú que s'ha vist sent algú reprimit en un món repressor, de sobte té el poder per reprimir els altres, clar, doncs és...
No, és que Tetsuo és el gran desposseït. És a dir, no té res, no té oportunitat, no té vida, no ha tingut infantesa pràcticament, perquè va créixer en un orfenat. Per no tenir, no té ni una posició mínimament valuosa en aquest grup d'amics que representa que és el seu nou àmbit, no? Està, diguéssim que està en el marge dels marges. I aleshores, algú desposseït, de cop i volta, li dones el poder més absolut per poder-ho posseir tot, doncs és molt difícil que no vulgui menjar-s'ho tot.
Sí, a més també, com en moltes d'aquestes ficcions, no, com jo no puc evitar, com també potser fer la lectura com en clau nacional, no, aquesta idea de, no sé si de venjança o de recuperar un poder perdut durant el segle XX, no, això, no, que són discussions que de fet veiem textualment en escenes amb polítics, no, que tampoc saben per on tirar ni per on no tirar.
En aquest moment hi ha un moment que és molt icònic de la pel·lícula, que n'hi ha molts, estem dient l'adjectiu icònic que està apareixent cada 10 minuts, però clar, és que el moment en el que es posa la capa...
Disparar, senyor. Dispareu ara!
Evidentment disparen, però no li fan res, perquè aquest Tetsuo amb capa és invencible i absolutament invulnerable.
És un gran moment. També estàvem parlant fa una estona del muntatge paral·lel. Aquí veiem moltes trames paral·leles. El Nezu fuig, el Ryu també està perseguint-lo. I aquí veiem una cosa que em sembla que és un dels grans leitmotivs d'aquesta pel·lícula, d'aquesta obra, que és l'empoderament definitiu del Tetsuo, perquè no només es posa la capa, para la bala d'un canó, sinó que a més ho fa davant de tot un munt de gent.
Això ens porta a un tema molt interessant aquí, que és la vessant espiritual i de fe d'Akira, perquè deies, Tarik, que es posa la capa davant d'un munt de gent i aquesta gent automàticament passa a creure que ell és el salvador, no? Perquè hi ha aquesta necessitat de creure en un salvador, que també està molt relacionat amb com és Neo Tokyo i en fi, tot el context que hem anat explicant. Aleshores anem veient com hi ha tot de gent que de cop i volta creu en i gurus, a més, religiosos, que creuen en aquest noi que al final era un pobre desgraciat que s'ha posat una capa. Però hi ha una dimensió religiosa aquí, a la pel·lícula, que és interessant.
Clar, és que en una societat desnortada d'aquesta manera, la necessitat d'agafar-se alguna cosa és urgent, no? Aquesta escena és molt interessant. Bé, de fet, hem parlat, en aquest sentit, no? De la dimensió militar, de la dimensió de la ciència, de l'educació. Aquí, clarament, la dimensió religiosa és molt interessant. I hi ha un moment en aquesta escena en el qual doncs, la gent comença a cridar Kira, Kira, i algú puja un cotxe i diu no és la Kira, i li fan una patada. Ells necessiten creure.
Sí, a més, és, ja es torna icònic, no es posa aquesta capa que és de color vermell, els cabells sembla una corona com se'ls ha aixecat, o jo que sé, un super saiyan, no sé si estem amb aquest d'allò. I sí, no, però ell, fins i tot ell necessita creure, ho sento, no?
Hem de parlar també, que no ho hem fet encara, de la banda sonora, que està composada per un col·lectiu que es diu Geino Yamashirogumi, que està format per... És molt peculiar, perquè està format per músics, però també per científics, enginyers, antropòlegs i, en general, gent molt diversa interessats en estudiar músiques tradicionals d'arreu del món i combinar-les amb música moderna. Per la banda sonora d'Akira utilitzen instruments tradicionals japonesos, però també indonesis i d'altres llocs del món, i canten, ara que estem escoltant... Vine, puja la... No molta estona, perquè entrarem en trànsit si escoltem molta estona això. Canten en una llengua que no pertany a cap idioma real. El director musical del col·lectiu, el Shoji Yamashiro, va crear un llenguatge fonètic inspirat en el sànscrit.
Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant en això de visualment no veure aquestes imatges tan elèctriques, no? Que fins i tot els monstres són fets de... Són màquines, no? Però que es mouen gairebé com una cosa, com una bèstia, no? Llavors, amb aquesta música que té un punt tan humà, no? Perquè al final són veus i percussió, no? Llavors, a mi em porta molt aquesta tensió, no? Entre tecnologia i humanitat i si poden conviure, no? Entre violència i purificació i lo diví, no? I em fa gràcia que és una cosa que he anat veient, no? En altres ficcions japoneses parlàvem de Miyazaki, per exemple, la princesa Mononoke, no? Ja és la industrialització civilització en guerra contra els déus d'un bosc, o penso també en Evangelion, no? Que al final també hi ha aquests grans meques, aquests grans robots, que en un punt de la sèrie o de les pel·lis es veu que tenen una cosa més humana del que sembla, no? I aquesta barreja entre cables i carn, que després al final de la pel·lícula d'Akira veiem encara més explícit.
I és potentíssima aquestes músiques que semblen gairebé això, mantres d'una oració, com resant a un déu, i em sembla que de fet Otomo en el còmic hi ha tota una dimensió religiosa, com parlàvem abans, no? Per exemple, el personatge de Lady Miyako és un personatge que la pel·lícula és una pinzellada, però aquí aquesta dimensió religiosa, més enllà de la història de l'Akira i del Tetsuo, està molt traslladada a través de la música, i em sembla superpotent.
Hem parlat també de la corrupció a través de la figura del Tetsuo, però els polítics, que també apareixen, també són mostrats com personatges corruptes, més interessats en tenir la cadira que en resoldre el caos.
Sí, hi ha un moment, no?, que és una reunió més una taula circular.
Sí, és la clàssica taula circular, sí. Amb senyors.
Sí, però que és divertida, no?, perquè veus cada un representa com una mala cosa. N'hi ha un que s'adorm, l'altre badalla, l'altre està per altres coses, l'altre no es creu res, l'altre vol no sé què, i sí que és aquesta cosa de desengany, no?, que al final l'únic que sembla que vol fer alguna cosa és justament el coronel, no?, encara que potser no estigui també una mica equivocat, no?, però és com la desesperança absoluta en el sistema.
També anem descobrint que tots els personatges que no són en Kaneda o en Tetsuo depenen directament dels polítics, perquè abans hem parlat del grup de la Kai, que en principi vol investigar la veritat, però en realitat descobrim cap al final de la pel·lícula que depenen d'un polític de l'oposició que no necessàriament comparteix els seus ideals. I el coronel, ho dèiem abans, per suposat, depèn dels polítics, i hi ha un punt en què decideix donar un cop d'estat militar.
Sergent!
Sí, senyor!
Què? No ho pot fer!
No dispareu! Recordeu qui són els nostres enemics! Han sigut els polítics que ens han embolicat en tot això! No us n'adoneu? El que volen és fer-nos perdre temps!
Doncs tots els ingredients que hem anat comentant, inclòs aquest desgavell polític, porta evidentment a un cop d'estat, a la imposició de la força militar. Crec que hi ha una escena molt específica que revela el que significa també això, que és l'anul·lació de la llibertat de premsa. Veiem un moment un helicòpter d'uns periodistes que volen intentar cobrir tot el que està passant, però de sobte s'apaga la senyal, i crec que és una il·lustració molt específica, molt sintètica, però molt intel·ligent, de què vol dir la instauració d'un estat policial.
I tornem també al tema de la ferida nacional, perquè abans que parlàvem dels polítics, molt al principi de la pel·lícula, els polítics estan parlant sobre organitzar uns Jocs Olímpics en aquest Neo Tòquio, i això és un tema molt important perquè té molt a veure doncs amb el que dèiem abans de la ferida nacional, perquè els Jocs Olímpics són una oportunitat per cicatritzar aquesta ferida i oferir una imatge internacional positiva, que és només una façana, aquestes alçades de la pel·lícula ja ens ha quedat claríssim, i es contraposa aquest intent d'exhibir prosperitat amb el retrat d'una ciutat marcada per la desigualtat, amb protestes al carrer que són constants, governades per personatges corruptes, i l'estadi olímpic, de fet, està construït sobre les runes de l'antic Tòquio, per tant, té una càrrega simbòlica molt gran, la idea aquesta que s'intenta crear un futur sense acabar de resoldre aquesta ferida del passat, i no és cap casualitat que sigui justament a l'estadi olímpic on hi haurà el duel final i, per tant, el clímax de la història.
Sí, justament a la reunió aquesta que hi ha de polítics, no? La discussió és que el coronel els està dient, però com podeu estar parlant de Jocs Olímpics si ara us vindrà sobre una altra destrucció, no? I llavors els altres que no s'ho creuen i volen no, entestar-se en fer que passin aquests Jocs Olímpics.
Em sembla d'una ironia bestial, i de fet és això, són uns espais que sempre es fan per exhibir, i aquí el clímax és tot el contrari.
Què ha passat aquí? Quin desastre.
Ahà! Però ja s'ha acabat. No és propi de tu perdre't una festa.
Escolta, tots hem estat molt preocupats per tu. Els nois pensaven que estaries en algun lloc demanant ajuda.
Kaneda, els temps de l'escola ja s'han acabat. Sempre m'has dit què havia de fer des que érem petits. Sempre m'has tractat com un nen petit. I sempre he quedat davant de tothom com un covard.
I ara el rei de la selva ets tu, oi? Tot això és una merda.
Calla, vols!
La gran lluita entre Kaneda i Tetsuo és un moment de clímax de la pel·lícula, és èpica per l'acció, però hem vist molts enfrontaments d'aquests de, no? Especialment a l'anime, enfrontament final entre dos, això ho hem vist mil vegades, però per què aquest té aquesta ressonància i el recordem tant? I jo crec que perquè és molt difícil anar amb un dels dos, és a dir, et divideix, pateixes pels dos al mateix temps.
Sí, bueno, a mi...
Tu qui vas, va? Qui vas, Ofèlia?
No, és que clar, arriba un punt al final que el Tetsuo, o sigui, tant de bo no se'l pugui salvar, però com jo, és que també jo empatitzo molt amb la Kaori i em sap molt greu tot. Ja. Jo, sí, sí, no, jo crec que ens enganxa molt perquè té... És el reflex, no, d'aquest món que col·lapsa, no? I aquest conflicte a escala de país, de ciutat, del que vulguis dir, vista a través d'una relació d'amistat entre dos nois, no? En aquest moment el Tetsuo ja és el resultat directe de l'estat, no? Perquè ja ha passat per l'hospital, no? Ha estat involucrat amb els científics, amb els nens aquests prodigi, i en Kaneda encara representa aquesta contracultura, no? Aquesta vida paral·lela que veiem, no? Per exemple, a través de les bandes juvenils, no? Que sí, que són brètols, que no sé què, però que alhora ens ensenyen com que és aquest racó de la societat on encara hi ha fidelitat entre ells, on encara s'ajuden, on hi ha aquesta cosa viva encara, no? Llavors, doncs, aquest enfrontament per mi és la fi del món resultat d'una mala gestió política, com li vulguis dir, versus a veure, en Kaneda si ho pot salvar.
Clar, és que és molt difícil no veure en Tetsuo com una víctima de tot plegat al final, per molta destrucció que estigui provocant.
Absolutament, però té una cosa molt interessant aquesta representació que comentava l'Ofèlia del Kaneda com algú que representa la contracultura, perquè penses, veus aquell enfrontament i penses que el Kaneda no té absolutament res a fer, està lluitant contra un mutant que està absolutament descontrolat i ell va amb aquest làser i una moto, però vull dir que no.
I amb la moto,
Sí, la moto la té ell al final, i el Tetsuo el que troba a faltar, jo crec que és el punt en el qual es veu més que en el fons és una víctima, el que troba a faltar són les pastilles.
Per què diuen que ets Akira?
És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària. Necessitaven una rata de laboratori.
Oh. Què tens al braç?
No és res, no pateixis. Només és per impressionar.
Tetsuo, que et trobes bé?
No és res.
Tetsuo!
Vés-te'n, no vull veure ningú. Pastilles!
Què et passa, Tetsuo? Et trobes malament?
Necessito les pastilles de laboratori.
Has de tornar al laboratori per continuar el tractament. La teva vida corre perill.
Insinua que he de tornar aquell parvulari de merda perquè em converteixin en humanoide amb les seves putingues i acabar com aquells nens repugnants...
Clar, és que en Tetsuo, al final, en aquest punt especialment, està en una situació molt difícil, i a més és el resultat de les experimentacions que han fet amb ell. És a dir, ell està ara mateix patint dolor. Dolor, i alhora li surt ràbia, li surt violència, però està sobretot patint dolor i, evidentment, no vol el que el coronel li està proposant, que és, no, vine, que tancarem el laboratori i continuarem experimentant amb tu. I a partir d'aquí es produeix, que aquí també és un altre element, ja n'hem mencionat molts, però un altre element extraordinari d'aquesta pel·lícula, la mutació del Tetsuo, que és extraordinària perquè és una demostració magistral d'animació orgànica, perquè és que cada múscul líquid i de formació està dibuixat. És una escena que ha influït moltíssim. I després hi ha un altre tema aquí que és molt interessant, que és el cos com a camp de batalla i la introducció del terror corporal, que és com l'altre subgènere que li faltava ja aquí a Akira.
Sí, sí, absolutament. De fet, jo crec que en aquesta escena tot plegat arriba unes cotes gairebé abstractes que són que ho fan tot molt més complex, perquè a més això és la màxima expressió de la combinació entre teixits corporals, tecnològics, terrenals. És a dir, hi ha tot un moviment que és molt grotesc i que de fet recorda després això moltíssims referents. Jo penso molt, pensava molt en una pel·lícula que es diu, de fet, Tetsuo, l'home de ferro, de Shinya Tsukamoto, un clàssic dels anys 90 que juga molt això i que també es va convertir com en un referent, o en els còmics, en els mangas de Shintaro Kago, que també és un gran referent d'aquesta... Jo crec que té molt a veure amb... O sigui, es fa molt en el manga i l'anime aquesta espècie d'hibridació grotesca que aquí arriba a la màxima expressió.
Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa, la tecnologia que arriba a un punt, no sé si d'incomprensible o de poderosa, que es torna una cosa incontrolable, una bèstia, no, com un monstre que no podem ni comprendre, no? I això, ja quan després hi ha la batalla, veus, no?, que fins i tot els estralls de metralla que van volant per aquí per allà, com es mouen d'una manera que semblen petites éssers, no? Com hi ha una bola gegant amb uns ferros que li surten que sembla un pop amb tentacles, no sé com dir-ho, no? I llavors doncs no puc evitar pensar, no?, en aquesta, també en l'horror, amb el tema de l'horror corporal, doncs se me'n va el cap cap a les conseqüències de les bombes atòmiques, no? I com es reflexa generacions, generacions, no? Ja, per mi hi ha aquesta cosa monstruosa, no?, de la guerra reflectida en els cossos humans.
Sí, sí, és la manca de control total, ens porta de nou a ara aquí, en aquest moment, Tetsuo està sent la bomba.
Daniel, ajuda'm, sisplau!
Hi ha un moment on ell mateix és la víctima de si mateix, és a dir, hi ha un moment, el moment en el que ja cap al final demana ajuda, fa molta pena.
Sí... I a més, no, la Kaori acaba fatal, que està sonant ara el que li passa, que jo és un moment que està molt greu. A més, ell diu que sent el mal de la... està sentint el que està patint la Kaori dins seu, no? I és aquesta gran massa de carn, cables i poder.
I després de la destrucció, ja al final de la pel·lícula, ve el flashback del final, en què es posa èmfasi sobretot en la vulnerabilitat de Tetsuo i en realitat també de Kaneda, perquè cap dels dos havia tingut mai cap possibilitat.
Sí, jo crec que a la pel·lícula al final, o Akira parla també de l'amistat o dels vincles essencials com l'única salvació davant d'un món en el qual, doncs, cada vegada que es degrada són els pilars que et poden salvar, i em sembla que en aquest cas és com una espècie de redempció o de possible renaixement en el qual, doncs, el supervivent evidentment és Kaneda, però el sosté aquesta amistat. Em sembla que d'alguna manera tota la pel·lícula, tota aquesta història, el que està parlant és dels vincles com a única via de supervivència.
Sí, al llarg de la pel·lícula hem vist, no, com aquests diferents elements de la ciutat o de la societat, no? Com dius, diferents, no? La resistència guerrilla, no? Els polítics, el braç militar, la part religiosa, no? I com cap d'ells al final en realitat aconsegueix salvar aquesta joventut que representen en Kaneda, no? Després, doncs, hi ha aquesta cosa, idea de que s'ha de tornar a començar, no? I això agafar mitges en aquests joves, no? Per mi hi ha molt tota l'estona aquesta idea de nens, futurs, joves, no? Que vindrà després com una cosa potencialment perillosa, però que també potencialment pot ser la salvació, que és el que veiem, no? I aquesta moneda de dues cares, no? De Tetsuo potser corromput pel poder o afectat, no?, per aquestes estructures, i en Kaneda, doncs, que l'intenta salvar.
Akira continua sent, ja ho hem dit diverses vegades durant el programa d'avui, increïblement vigent, i crec que hem donat molts motius per anar al cinema a mirar-la. Recordeu que torna a les sales divendres vinent i l'experiència de mirar-la al cinema val molt la pena. T'agradi l'anime o t'agradi el cinema en general. Tarik, Ofèlia, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve acomiadarem la temporada parlant de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que és una de les més esperades de l'any. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de La Finestra Indiscreta, canradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, i que tingueu un bon cap de setmana.